Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola amics, oients de la veu de Navàs. Ens trobem escoltant un altre programa de Ciència a l'abast de tothom, com cada mes, sense faltar la cita amb tots vosaltres. Dins les possibilitats, intentem portar fins a la ràdio de la veu de Navàs, temes científics, de medi ambient, de ciència, de tecnologia, i quan és possible que siguin d'actualitat, que siguin novedosos. En aquesta ocasió ens ha cridat l'atenció, i no és per menys, la important notícia que va saltar als mitjans de comunicació el 21 de maig, un divendres, que la van titular que s'havia creat vida artificial. Mai ha passat cosa semblant. Crear, diguem, ens podríem imaginar des del laboratori doncs vida, uns éssers, per descomptat, minúsculs, i que d'aquí acabessin replicant-se i creixent i reproduint-se, això mai s'ha fet. Es van donar molts noms. S'ha creat vida artificial, els deien els diaris, neix la vida artificial, s'obre el camí per la vida artificial, el primer ésser viu creat per ordinador, també hi havia algun altre titular que deia això, es crea per primera vegada una cèl·lula artificial, un altre pas cap a la vida per disseny, s'ha creat el genoma sintètic que dona vida a un bacteri, el somni de molts anys s'havia fet realitat, realment s'ha creat vida artificial des de productes químics, o sigui, des de zero, des de matèria inanimada, i al final queda un ésser viu. Realment no ha estat així encara, diguem-ho ja d'entrada. Encara no hi hem arribat. El que sí s'ha fet, per primera vegada, és crear una cèl·lula sintètica, i tots nosaltres estem formats per cèl·lules, per tant és un pas molt important, que prové completament d'un cromosoma sintètic fet amb, diguem-ne, quatre pots de productes químics en un aparell que se'n diu un sintetitzador, i a partir de pura informació que estava guardada en un ordinador. Per tant, de sintètic sí que en té, i molt. Com que la cosa no és senzilla d'explicar i arribar, diguem, a conèixer ben bé el que s'ha aconseguit en aquesta investigació, hem d'anar per parts. Primer comentarem una miqueta de què estem formats els éssers vius, nosaltres, sobretot els humans, també les moltes teories que hi ha sobre l'origen de la vida, i, principalment, dedicarem aquest programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom a les investigacions, o sigui, com s'ha descobert per primera vegada, segons aquest famós biòleg nord-americà que es diu Crash Venter, i un equip de 20 investigadors que hi han treballat durant 15 anys, i el que ells en diuen, doncs, vida artificial. En principi, de què estem compostos els humans? Aquesta espècie, diguem, tan complexa, quins són els seus elements bàsics? És molt difícil d'explicar, caldrien hores, però resumint podríem dir, que el nostre cos humà està format per 10 bilions de cèl·lules. Per tant, nosaltres som cèl·lules, això ja quan anem amb el metge ens en parla o quan hi ha una operació també. Per tant, en tenim en el cos humà 10 bilions. El nucli d'aquestes cèl·lules és on hi ha el cromosoma, que estan formats per cadenes d'ADN, allò que et diuen l'àcid desoxirribonucleic, no? I que dona la informació de la vida. Aquest nucli que té cromosomes encara està format per proteïnes, i aquestes proteïnes, diguem, juntes, donen els gens. Que els gens que tenim en el cos humà, cada un de nosaltres, són uns 30.000. L'any 2000 es va descobrir tot el genoma humà, es va començar a desxifrar, i al final és a nosaltres, en els humans, perquè pot ser d'un animal, pot ser d'un vegetal, en els humans doncs, es van haver de desxifrar 30.000 gens de la cadena de cada un de nosaltres, que segons com estan disposades les proteïnes que hi ha, donen, podríem dir-ne, el llibre de la vida. El llibre de la vida, o sigui, aquestes proteïnes que estan disposades en el cromosoma de cada un de nosaltres, n'hi han nada menys que 3.200 milions de lletres, i cada lletra és una proteïna, però que al final es redueixen a quatre de diferents. El que passa és que aquestes quatre estan enllaçades, doncs, no sé, podríem dir d'aquesta manera, A, G, G, C, T, T, A, T, C, G, o sigui, sempre són quatre, les quatre de les proteïnes que tenim com a bàsiques, que se diuen l'adenosina, la glisina, la tirosina i un tipus d'amina, no? Per tant, de tot aquest mapa genètic en tenim en el cos humà 3.200 milions de lletres, o sigui que són molt complexes. Ara, això seria, diguem, el cos humà. El que s'ha creat ara és simplement doncs, bacteris, microorganismes. Quines teories hi ha sobre l'origen de la vida? Perquè com es deu haver format la vida? Com es va formar per primera vegada? Hi han hagut al llarg dels segles doncs, moltíssimes i moltíssimes explicacions, no sé si cap encara ben convincent, de com es devia generar per primera vegada la vida. Anem-ne a repassar, anem-ne a veure algunes. Inicialment es parlava de la generació espontània. Això va durar fins allà l'any 1600, on s'afirmava que els organismes vius complexes es generaven per la descomposició de substàncies orgàniques. Orgàniques vol dir, bueno, el que tirem a la brossa, la matèria orgànica, la matèria que ha estat viva, no? Per exemple, els ratolins sorgien espontàniament del gra, del blat de moro, el que sigui, emmagatzemat. Les larves de mosca o tal apareixien espontàniament des de la carn. Es parlava, ja dic, fins a l'any 1600. El pugó sorgia de la rosada del matí que cau sobre les plantes. Les puces venien de la matèria en putrefacció. Els polls, les paparres, els cucs sorgien de les nostres vísceres i dels nostres excrements. En fi, hi havia tota una teoria de que es anava explicant doncs, la majoria dels petits organismes d'on provenien. Això és el que se'n deia generació espontània, però a partir del segle XVII, de l'any 1800, es comença a dubtar que els éssers vius s'engendrin per generació d'aquesta manera, espontània. Sembla que almenys en els éssers superiors i visibles, com som els animals doncs, superiors, doncs aquesta teoria de la generació espontània no deu ser veritat. Es donava llavors l'alternativa de que es va donar l'alternativa de que tot ésser viu ve d'un altre ésser viu, i més concretament de l'ou. Més tard, això hem acabat l'any 1800, Darwin hi va dir la seva. Aquest famós investigador de la teoria de l'evolució, el Charles Darwin, suggeria que l'espurna original de la vida, la primera, podia haver començat en un petit bassal calent i amb tot tipus de, diguem-ne, de sals, de minerals que hi podria haver -hi allà. Això sí que és ben lògic que s'hi haguin caigut, tirat, val? I aquestes sals bàsicament eren les dels fosfats i de l'amoníac, i que feia falta presència de llum, de calor, perquè això tot això evolucionés, de tal forma que es podria formar un compost tipus proteïna llest per sofrir canvis més complexos i anar-se replicant a si mateix. Això és el que deia Darwin. Per tant, Darwin l'espurna de la vida la situa en un bassal calent amb tipus de sals fosfòriques i d'amoníac. Uns altres científics, l'any 1924, i ja ens anem acostant, Oparin, en el seu llibre L'origen de la vida a la Terra, exposava una teoria de síntesi que havia sigut química, pura química, per crear vida. Una sopa primitiva on hi havia molècules orgàniques que podien ser afectades, diguem, per la llum solar, i que d'aquí s'anirien combinant, donant forma cada vegada més complexa, aquestes molècules, fins a quedar retingudes unes gotetes que creixerien i que, per fusió de diverses gotetes, donarien unes altres, diguem-ne gotes filles, apareixent així les cèl·lules que no acabarien d'extingir-se. O sigui que serien després les que s'anirien reproduint. Aquesta teoria suposaria que la matèria viva sorgeix, apareix, de molècules que es van autorreplicant, però que comencen no sent vives i acaben, diguem-ne, sent vives. Tot molt complicat, eh? També cal preguntar-nos quan va aparèixer la vida sobre la Terra, quants anys fa d'això. Això és molt important per conèixer les condicions inicials que hi devia haver en la Terra per aparèixer vida. Segons les evidències que en tenim ara, que també estan en controvèrsia, però bueno, semblen les més exactes, la vida va aparèixer després de refredar-se el planeta Terra, i d'això fa ara ho situen en 3.850 milions d'anys, o sigui, prop de 4.000 milions d'anys enrere, que llavors es va formar, sembla, a partir de, o sigui, s'ha trobat, de les roques de Groenlàndia i d'algunes illes que han estudiat també els sediments i la pols que hi ha allà, doncs que es van formar els primers símptomes de vida, doncs de vida que evolucionava. Sembla ben clar que la vida es va formar en períodes en què a la Terra no hi havia cataclismes grossos, no hi havia impactes de meteorits que impedissin l'aparició d'organismes autorreplicants, perquè si no haurien desaparegut. I també se situen dues solucions possibles. Que pogués aparèixer la vida primera, la primitiva, a les profunditats del mar, de les sals, les profunditats del mar, les grans fosses marines, on la vida es podia haver iniciat això, uns 4.000-4.200 milions d'anys enrere. D'altres el situen que no, que es va provocar el primer ésser viu, podríem dir-ne, a la superfície de la Terra, i que això havia ocorregut una mica més cap aquí, entre 3.700 i 4.000 milions d'anys enrere. L'any 1953, dos professors, Miller i Urey, són famosos, van fer un experiment. Van experimentar, juntant també productes, diguem-ne, químics de laboratori, juntar metà, amoníac i hidrogen, i d'aquí van arribar a sintetitzar, a produir-ne, unes molècules orgàniques, com aminoàcids, que això són la base de les proteïnes, i per tant sí que estan en tots nosaltres, i en els primers, diguem, elements de la vida. I semblava doncs, que això, que se'n deien protocèl·lules, és el que tirarien endavant, diguem, com a crear l'origen de la vida. Tampoc ha estat així. També un català, el famós Joan Oró, va ser l'únic científic que en els seus experiments sobre l'origen de la vida va obtenir, diguem-ne, unes bases, uns productes químics que tenien nitrogen, que són elements que se sap que estan a dintre del nostre cromosoma, a dins de l'ADN. I això ho feia cap allà l'any 1961, fent reaccionar el que també se'n deia una sopa d'uns àcids i d'unes molècules orgàniques per obtenir doncs les primitives que hi ha a dintre la nostra cèl·lula. Encara més tard, l'any 1980, un alemany, nom complex, Günther Westerhauser, indicava que l'energia que es havia d'incorporar perquè una cèl·lula es anés desenvolupant podia venir, imagineu-se, des de les pirites, dels sulfurs, de ferro, d'aquests materials que hi ha tant a Andalusia, no? I que les reaccions que donaven aquests materials podien sintetitzar molècules, sintetitzar vol dir anar-ne creant d'altres, orgàniques, i inclús formar oligòmers i polímers, o sigui, anar creant vida cada vegada una mica més complexa. Per tant, aquest senyor, aquest investigador alemany, l'any 1980, no descartava de que a partir del tipus de pirit, és a dir, materials així, diguem, de la mineria, es pogués haver començat a desenvolupar la vida. També l'any 2001 es van fer unes investigacions dient que la vida podia haver evolucionat des de les denominades, que deien ells, xemeneies negres o fumaroles a la profunditat del mar, tornem a trobar que ja això es havia fet molt abans, on hi ha zones, diguem, que es podrien haver expansionat els primers microorganismes, doncs, que tots serien petites bactèries al començament, amb una membrana que tindria greixos a la part superficial i que això l'ajudaria, diguem, després a dividir-se i a replicar-se, que se'n diu. No ha faltat tampoc el que se'n diu, el que es parla a vegades de l'origen extraterrestre de la vida, que la vida podia haver començat, haver vingut des de d'altres planetes. De fet, no és una teoria descabellada. Els compostos orgànics que estem formats tots nosaltres són comuns a l'espai. En el sistema solar exterior hi ha substàncies que no s'evaporen pel calor del Sol i que podrien donar origen, podrien haver donat, és una teoria més, origen a les primeres formes de vida. Es pensa que poden ser un tipus de substàncies, diguem-ne, olioses, com hidrocarburs, com petroli, però que estan formades d'això, de compostos orgànics que juntament amb la radiació ultravioleta i la radiació solar ajudessin a iniciar la vida. Alguns diuen que la vida es podia haver iniciat a Mart i que es va ser transportada a la Terra quan el material de l'escorça de Mart es va expulsar per un asteroide, es va treure de sobre, es va llançar, i els impactes d'aquests asteroides i cometes la van fer arribar fins a la Terra. No hi ha evidències d'aquestes hipòtesis extraterrestres, però estan sobre la taula. I realment la NASA, que pensa portar, doncs, instal·lar una base a Mart, doncs sí que té previst doncs, analitzar molt bé les mostres allà i saber si poden tenir alguna relació, sobretot amb aquests sistemes de vida que comencen amb materials doncs, com pirites i tal. Avui dia, abans de que ens endinsem amb la teoria del Crash Venter, que aquests dies doncs, ha omplert els diaris i els mitjans de comunicació i la tele i les revistes científiques de les seves investigacions, doncs hi ha dues teories que diuen que poden explicar com devia començar la vida. Una teoria que en diuen de baix cap a dalt i l'altra que en diuen de dalt cap a baix. La que en diuen de baix cap a dalt, doncs vol dir això, començar a zero i anar pujant, i aquesta teoria és la que va iniciar el Joan Oró, català, investigador que va estar molts anys a Estats Units, i també Jack Sostak, que és un investigador de la Universitat de Harvard, Estats Units, que encara està treballant sobre això. Ells parteixen de reactius químics inorgànics, o tant, de productes químics, diguem-ne, del laboratori. Aquests productes químics serien el metà, l'amoníac, l'aigua, el sulfur d'hidrogen i anions fosfat. D'aquí sintetitzaria el que en diuen la protocèl·lula. I d'aquesta protocèl·lula seria després replicant a si mateixa fins a donar éssers vius, diguem-ne, més complexes. Per tant, seria crear vida de baix cap a dalt a partir de compostos químics. Aquest investigador dels Estats Units, de Harvard, doncs la seva meta és, diguem, generar el que en diu la protocèl·lula, un ser bàsic que, tan bàsic, o sigui, un microorganisme, un bacteri tan bàsic, que tan solament li traguéssim algun component més i ja no viuria, podent arribar al nivell més baix d'això. No en va, aquesta protocèl·lula és un ser microscòpic semblant a la cèl·lula viva, però molt més elemental, que no té ni membrana exterior, diguem, que el tenqui, sinó que hi té, com si diguéssim, uns greixos. Hi ha l'altre foc que diu que la vida la podríem crear, podríem originar de nou, no de baix cap dalt, sinó de dalt cap a baix. I això és la teoria del Crash Venter, que ara ens ha doncs, sorprès amb aquest anunci de que ha creat vida artificial, o almenys ha creat cèl·lules artificials. Aquest nord-americà suggereix aquest enfoc. Utilitzar l'enginyeria genètica amb cèl·lules molt petites, però que ja existeixen, en quantitat de gens, també petits, i que a partir d'aquí doncs, es puguin, diguem, aquestes cèl·lules manipular d'alguna manera, que pugui introduir-se-los un material genètic d'una altra cèl·lula o d'una altra o bé fet fins i tot al laboratori i que es vagin desenvolupant i vagin creixent. Aquesta seria la teoria de dalt, perquè ja hi ha una cosa viva, vol dir, però per fer-ne una altra. I ell doncs, comença amb el que en diu les cèl·lules procarioques, això, tot això és complicat, que són unes cèl·lules que no tenen nucli, que estan envoltades solament per una membrana i que doncs, des d'aquí, des d'aquesta petita cèl·lula, començaríem a formar els primers teixits i després aquests teixits doncs, s'irien desenvolupant fins a formes, diguem, de vegetals o d'animals. Per tant, ja es partiria d'alguna cèl·lula per formar-ne d'altres, com veurem en el cas de les investigacions que ha fet ara, que una mica van per aquest camí. Ara ens hi tornem a posar.
What's weird about it is we're right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you.
So I had to say goodbye. I'll be alright.
bigger than that. And remember, the pulling out door when you're all alone. We won't survive it. No drama, no need for a show. Just wanna say, I got you.
Nou amb tots vosaltres, oients de la veu de Navàs, que esteu escoltant Ciència a l'abast de tothom, avui esbrinant, o intentant esbrinar, si s'ha creat vida artificial, ja que això és la gran notícia científica d'aquest mes de maig que va sortir, que va aparèixer per allà el 21 de maig, un divendres, va sorprendre a molts mitjans d'uns científics de tot el món. Realment es va produir vida artificial a partir del no-res? Doncs en aquesta segona part anem a esbrinar realment què s'ha fet, què va fer aquest gran investigador, Krash Venter, que està treballant a Rockville, a Maryland i San Diego, a Califòrnia, als Estats Units, i que amb un equip molt important d'investigadors van arribar a produir el que s'ha de dir la primera cèl·lula artificial. Diguem d'entrada que Krash Venter va estudiar totes i cada una de les unitats bàsiques del cromosoma d'un bacteri. Per començar, primer el treball s'ha fet amb bacteris, amb microorganismes molt petits, després ja es podria això reproduir amb animals més grans. Ell va estudiar un bacteri que es diu que és el Mycoplasma mycoides, que és un bacteri que afecta les vies respiratòries de les vaques i dels vedells, bàsicament, i va estudiar-ne tot el seu ADN, perquè és molt simple, és uns cromosomes, l'ADN ja hem explicat que és el que va a dintre els gens, i els va engalzar, els va ensemblar, amb l'ajut de petits ordinadors, o sigui, va estudiar com era el seu genoma, va fer-ne les parts que tocaven, i llavors amb l'ajuda d'ordinadors els posava, diguem, en el mateix ordre en què estaven situats en aquest petit bacteri, i així tenia la seqüència del genoma, diguem, d'aquest petit microorganisme, que al final tots els genomes parteixen de quatre proteïnes, ho hem dit abans, la guanina, la timina, la citosina i la alanina. Per tant, milions de vegades repetits aquestes quatre lletres és el que dona lloc al genoma, però no solament dels bacteris, també de nosaltres. Després, amb ajuda d'un sintetitzador de nucleòtids que se'n diu, és un aparell de laboratori, va crear petites cadenes de material genètic que no tindrien vida, però petites cadenes de material genètic, diguem, amb l'ordre que havia estudiat doncs, aquest bacteri. Aquestes petites cadenes les va ensamblar amb més grans i va arribar a produir-ne 1 milió d'unitats enganxades correctament, i això sí que ja era el genoma complet d'aquest bacteri que se'n diu Mycoplasma mycoides. Per tant, el que va crear és estudiar el genoma d'aquest bacteri i, diguem, trobar les parts elementals que tenia i fins a 1 milió ordenar-les tal com corresponia. Quan va tenir fabricat aquest, diguem, genoma artificial a partir de productes, diguem, a partir de proteïnes del laboratori, el va introduir en un altre bacteri, en un altre diferent, que es diu Mycoplasma capricolum, també és un bacteri molt petit, que aquest està en les cabres, el primer estava a les vaques, aquest està a les cabres, però en aquest segon microorganisme, bacteri, li havia tret tot el seu genoma, pràcticament tot, de tal manera que fos viu, però que tingués el mínim de parts possibles. O sigui, li van atraient els gens un a un, fins a quedar-se amb els indispensables per sostenir la vida. En li van quedar d'aquest segon bacteri 350 gens solament. Llavors, hi va introduir-hi el primer que havia fet, diguem, que havia preparat el laboratori a partir de productes químics amb una seqüència fins a 1.000 que hem dit, i tate, va resultar que el segon bacteri es va posar a desenvolupar, diguem, el genoma del primer, d'aquell que havia introduït en material de laboratori. Diu que en el microscopi electrònic es veien les noves bactèries petites i esfèriques amb la membrana ben formada i que era la primera espècie que es anava repetint a si mateixa, anava creixent, que no s'havia creat mai al laboratori, era la primera vegada, i que en podríem dir, o ell mateix, el Crashventer, en deia que el seu pare d'aquest bacteri nou era un ordinador. Per tant, a veure, torno a intentar explicar-ho perquè la cosa no és gens fàcil. S'estudia el genoma, l'ADN, podríem dir, el que hi ha dintre doncs, dels gens, d'una espècie que és la Mycoides, aquesta de les vaques, d'un bacteri que dona malalties a les vaques. I llavors, una vegada ben estudiat, es fa la seva rèplica a l'ordinador, es posen la seqüència de com han d'anar les seves proteïnes que té del genoma aquest, fins a 1 milió, mai es havia fet així, mai s'havien fet, diguem, tanta quantitat, i llavors tot aquest material que l'havia produït a partir de productes de laboratori, però amb l'ordre que li tocava ser perquè fos, diguem, el genoma d'aquest bacteri, el va introduir en un altre, que el que havia fet és anar reduint al mínim, en aquest del capricolum, el de les cabres, i que només li havia deixat 350 gens, perquè si ho deixa de 300 se li mor. I va resultar que aquest segon bacteri va desenvolupar tot el genoma del primer, i per tant va ser una bactèria diferent. La primera que l'havien fet del laboratori va ser la que va dominar sobre aquesta segona. No s'ha creat vida des de zero, però té el gran mèrit d'haver modificat l'ADN, diguem, la seva genètica, els seus gens, que és al final el que dirigeixen la vida d'un organisme per crear noves espècies de cèl·lules. A partir d'aquí es podrien fer cèl·lules a la carta i, per tant, organismes nous que poden atacar noves malalties, ajudar a processos industrials, evitar contaminacions, etc. etc. Pel propi biòleg Crashventer, que és el que ho ha fet, ell i el seu equip, està molt clar que és la primera vegada que es crea una cèl·lula sintètica, i es denomina sintètica perquè deriva totalment d'un cromosoma sintètic fet amb 4 pots de substàncies químiques del laboratori, un sintetitzador, que és un parell que posa, diguem, les proteïnes amb l'ordre que li toca fins a 1 milió, i que aquesta informació, doncs, elaborada amb un ordinador, s'introdueix a dintre d'una altra cèl·lula i aquesta es posa a créixer i a ordenar-se com que fos la primitiva. Algunes anotacions que s'han fet després en tots els mitjans de comunicació, si sobre això, si sobre vida artificial es podia considerar aquesta investigació de Crashventer o no. Podem dir que S'ha creat un genoma nou, això és veritat, amb una cèl·lula doncs, que ho han fet sintèticament a partir de productes de laboratori, que això no és vida des de zero, no? I que el propi Crashventer diu que no és vida artificial, sinó una cèl·lula, podríem dir-ne, artificial. És la primera cèl·lula sintètica. Ve completament d'un cromosoma sintètic fet això, amb quatre pots de productes químics, amb un sintetitzador químic al laboratori i amb l'ajuda d'un gran ordinador. L'avenç de Venter i el seu equip és haver dissenyat i inserit un genoma sencer, no tan solament un gen, sinó tot un genoma sencer amb 1.000 parts, com he dit, a dintre d'un altre bacteri i fer-lo créixer, aquest altre, i que aquest altre agafés les propietats del primer. El que ha fet Venter una mica és de part juràssic, diu algú. Ha agafat un ou d'estrus i l'ADN, o sigui, els cromosomes d'un dinosaure, i ha acabat fent un dinosaure. Per tant, a partir d'un ou d'estrus i l'ADN d'un dinosaure, aquest estrus només ha servit de base. Al final ha quedat un nou dinosaure, podríem dir-ho així. O també, amb un exemple potser més proper, és com si jo tingués un ordinador i li canvio el disc dur per un altre. No he fabricat un ordinador nou, però sí que tot el material que té emmagatzemat és nou. No el tenia aquell ordinador. Ha vingut, diguem, des de l'exterior. El mateix Crashventer reconeix que han estat necessaris molts intents perquè la cèl·lula cobrés vida i comencés a autorreplicar-se, a reproduir-se i a créixer. 15 anys de treball i un equip de 20 investigadors i alguns d'ells consagrats els 2 o 3 anys últims només en aquesta tasca. La investigació ha costat 32 milions d'euros, però creu que aquesta inversió es pot recuperar fàcilment per les enormes implicacions industrials que aquest avenç pot tenir. Es poden dissenyar organismes nous que poden ajudar al canvi climàtic, per exemple. Actualment no hi ha cap alga natural que coneguem, perquè les algues són els materials això més petits, que tenen el cromosoma més petit, que coneguem i que pugui fer-ho a escala tecnològica, i això sembla que podria ser una gran ajuda. Es poden desenvolupar això algues unicel·lulars amb una sola cèl·lula a partir de les que ja existeixen i que aquestes tinguin el poder, diguem, de, per exemple, de reduir el CO2, de menjar-se el CO2, de captar el CO2, i això evitaria efectes del canvi climàtic. Podríem dir que igual que fa anys es van domesticar animals permetent obtenir llet i carn per alimentar, diguem, a grans quantitats de gent, a grans masses humanes, ara es domestiquen bacteris, se'ls hi fa fer una mica el que es vol, i que permetran obtenir des de fàrmacs, vacunes, possiblement biocombustibles, o sintetitzar d'altres bacteris, doncs això, per reduir la contaminació atmosfèrica, etc etc. D'alguna manera s'ha après a inserir, a introduir gens fabricats al laboratori amb un altre bacteri perquè aquest els desenvolupi, diguem, de la manera que nosaltres vulguem. Ja fa anys que hi ha alguns tipus de bacteris, com la Escherichia coli, que en diuen, que permet convertir la canya de sucre, per exemple, en biodièsel. El que passa que no era fent un gen nou, sinó que era la mateixa bactèria de Escherichia coli. També fa molts anys ja que la insulina que utilitzen els diabètics es fabrica amb bacteris. Aquests bacteris se'ls introdueix també un gen nou que va produint, genera més insulina que no pas tal com es feia des del punt de vista farmacèutic abans. Per tant, els passos de Crashventer milloren tots aquests processos i a la vegada sabem produir cèl·lules, gens i al finalment bacteris d'alguna manera nous. Ara tornem amb l'última part ja de la investigació de si s'ha creat o no vida artificial.
A place to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone, I got you. Come and pick you up if I have to. What's weird about it is we're right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you. So I had to say goodbye. I'll be alright. Go ahead and make me die. bigger. Let's be bigger than that. And remember, the pulling out door when you're all alone. We won't survive it. No drama, no need for a show. Just wanna say, I got you.
Finalitzant ja el programa de Ciència a la base de tothom, avui amb el tema difícil d'explicar i de prendre posicions, de posicionar-se, si s'ha creat o no vida artificial a partir de les investigacions que aquests dies han aparegut, hem arribat a crear noves formes de vida a partir de productes, diguem-ne, fabricats per l'home. Ho hem intentat explicar i solament repeteixo que Krash Venter, que ha sigut l'investigador americà, biòleg, que ha sintetitzat els gens, el genoma d'un bacteri, diguem-li d'un bacteri A, l'ha reproduït al laboratori, n'ha engalzat, n'ha empalmat una darrere l'altra, 1 milió de proteïnes sense errors, i aquest gen l'ha introduït en un altre bacteri, diguem-li B, que l'havia buidat pràcticament del tot, de tots els seus gens, solament li havien quedat 350 gens, i a l'introduir-li el primer bacteri va resultar que doncs, aquest és el que dominava, el segon havia agafat el genoma del primer i es havia desenvolupat i havia crescut d'aquesta manera. Per tant, sintetitzant-ho molt, 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 i segurament explicant-me poc, doncs d'un gen que l'havien fabricat al laboratori a partir de productes químics, es havia introduït en un altre, perdó, d'un gen, d'un bacteri, que l'havíem produït, havíem investigat el seu genoma i havíem produït tots els seus productes al laboratori, amb l'ajuda d'ordinador, d'un sintetitzador, etc, etc, es havia introduït en un altre bacteri i aquest segon, diguem, no havia viscut, sinó que havia agafat tots els atributs del primer i es havia desenvolupat com el primer. Per tant, hem transmutat el material genètic i la vida de l'un a l'altre i això té un enorme potencial de futur. Qui és realment Krash Venter? Com podem conèixer aquest biòleg nord-americà que va néixer l'any 1946 a Salt Lake City, a Califòrnia? Doncs aquest home ja va sorprendre el món al decodificar el genoma humà, l'any 2000. La seva empresa, que es deia Corporació Celera Genomics, l'havia fundat uns anys abans amb aquest objectiu. Ell realment treballava a l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units, però al final es va voler posar per ell, per dir-ho d'alguna manera. Venter va decidir doncs, treballar pel seu compte i crear l'empresa doncs, que es diu Celera Genomics. Van presentar els resultats pràcticament igual en el desxifrar el genoma humà doncs, l'empresa nacional i aquesta empresa privada dirigida per Venter. Realment el que va quedar amb la cara visible del descobriment, que ja li van dir el pare del genoma humà, va ser ell, el Crash Venter. Més tard volia patentar el treball aquest i no li van deixar. Havia sol·licitat patentar més de 300 gens i augmentava la preocupació de que la seva empresa, aquesta Celera Genomics, pogués reclamar drets d'autor sobre els elements bàsics de la vida i això no se li va permetre. Va tenir moltes crítiques, va haver de desistir i encara que doncs, com a gran investigador és reconegudíssim, té més de 200 articles científics a les revistes millors del món, també cal dir una cosa, Crash Venter és un amant del luxe, és un investigador una mica atípic, una de les 100 persones més influents del món, segons la revista Times. Venter, diguem, és ambiciós, ell mateix no ho amaga, tampoc defuig de la polèmica quan s'hi presenta. El 2004, l'any 2004, fa 5 anys, va recórrer tot el món a bord d'un important iot que té, recol·lectant microorganismes que poguessin ser utilitzats a la creació de vida artificial. O sigui, ja anava una miqueta pel tema que avui estem parlant. Va recollir en aquest viatge per tot el món més de 50 milions de microorganismes que els ha guardat i els té al seu laboratori per algun dia poder-los utilitzar. El van acusar de biopirata, però realment és un visionari que sense ajuda pública com a empresa privada aconsegueix pràcticament tot el que es planteja. Ara amb el tema de la vida artificial es planteja també a nivell mundial si això pot presentar algun problema ètic. La problemàtica, la possibilitat de redissenyar vida, o com diuen alguns, de jugar, a ser Déu, formula doncs, diversos interrogants. No? Després ja de l'anunci de Venter d'aquesta vida artificial, o almenys d'aquests gens artificials que ha creat, d'aquest bacteri nou que ha creat, el president dels Estats Units va anunciar que prepararia un informe en mig any per veure quins perills podia presentar aquesta nova generació d'enginyeria genètica. També a Europa estan preparant un informe similar que elaboraran la Comissió Europea a finals d'aquest any. La conclusió general és que és una tecnologia d'enorme potencial, però que també entranya, diguem, porta avantatges i, com no, els seus inconvenients. És tot un debat també ideològic. És èticament correcte que la humanitat manipuli el software, diguem, de la vida per crear noves espècies segons els seus desitjos? Manipular genomes pot resultar molt beneficiós per a la humanitat, però també podria resultar perjudicial. Noves espècies llançades a l'ambient podrien reduir la contaminació i acabar amb el podrien acabar amb problemes del canvi climàtic o tal, però també podrien arribar a dissenyar-se amb objectius bioterroristes o militars. Alguns diuen que hi ha dos grans perills, el bioterror i el bioerror. És veritat, el primer, el bioterror, si s'intentés crear microorganismes per utilitzar-lo com a armes biològiques. El segon, el bioerror, per si aquests bacteris que es dissenyen, però que es fa en un entorn tancat, en un laboratori, escapessin al control dels creadors. Què podria passar llavors? També hi ha doncs, tota una sospita de si es podria interferir en el codi genètic humà, bé per millorar-lo o bé per modificar-lo a gust d'uns quants. En fi, són molts interrogants, seria molt difícil d'explicar, jo tampoc tinc els coneixements per arribar a discernir si aquest problema ètic doncs, i la tecnologia han d'anar per ells, la tecnologia creiem que ha d'evolucionar, però ho ha de fer d'una manera, això, pel bé de la humanitat. Fins aquí, amics de la Veu de Navàs, el programa d'avui. Tot l'esforç i l'interès per donar a conèixer aquest esdeveniment que se'n parlarà, crec que per bé, ben tenim prou de temes dolents, doncs, perquè quan hi hagi alguna notícia d'avenços, d'investigacions, doncs, la donem a conèixer com a una novetat. D'alguna manera s'inicia una vida per crear vida artificial i que aquesta vida artificial hauria de ser en benefici de la humanitat. Res més que deixar-vos un molt bon diumenge a tothom i fins d'aquí un mes, si Déu vol. Gràcies.
place to crash. I got you, no need to ask. I got you, just get on the phone. I got you, come and pick you up if I have to. What's weird about it is we're right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. Proud to say, I got you.
So I had to say goodbye. Let's be bigger than that. And remember, the pulling out door when you're all alone. Won't survive it. No drama, no need for a show. Just wanna say, I got you.
No need to ask, I got you.